Tot costa.
Finalment, les eleccions del Barça seran un cara a cara entre Laporta i Font. En un escenari simplificat, són dos pols prou oposats perquè els socis barcelonistes tinguin on triar, malgrat el naufragi de Marc Síria.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dijous, 5 de març de 2026, el dia que hem sabut de manera oficial qui seran els dos candidats a les eleccions del Barça del 15 de març. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que hi haurà un cara a cara, Víctor Font, Joan Laporta, Joan Laporta, Víctor Font, perquè seran els dos únics candidats a les eleccions a la presidència. Marc Síria ha quedat fora de la campanya, al no passar el tall, després de la validació de les signatures. S'ha quedat a 90 firmes de les 2.337 imprescindibles, el que crida l'atenció, però és que li han tombat més del 20% de les butlletes, és un percentatge molt més alt de l'habitual. També els hi han tombat a la resta de candidats un percentatge més alt de l'habitual, més d'un 10% de les firmes presentades.
De seguida, el Ramon Salmurri ens explica els perquès d'aquesta escabatxina de firmes, a tot arreu, però evidentment assenyalades en el cas de Síria, que ha quedat fora de la cursa. Escoltarem les explicacions de Síria, que està compareixent hores d'ara, i també les reaccions dels que són dos candidats oficials, Víctor Font, que ha parlat aquest migdia, i Joan Laporta, que ha de compareixer en uns instants.
Síria que reclamarà, però no impugnarà ara de seguida. El Marcos ens ho explica. D'altra banda, la jutge que instrueix el cas Negreira ha acordat prorrogar la causa durant 6 mesos més. Considera que la investigació pot dilatar-se, ja que encara no s'ha practicat la declaració com a investigat del Futbol Club Barcelona.
Doncs amb la calma.
Amb la calma. A la Copa del Rei, la Reial Societat va eliminar l'Atlètic Club ahir. Ja saps que pels interessos del Barça no és positiu, perquè aleshores a la Lliga voldran oferir una victòria a la seva afició. D'altra banda, si no, estarien eufòrics i ja seria una altra cosa. En fi, el cas és que la Reial Societat va
acabar la nit derrotat pensant que dissabte perdrem.
Sí, t'imagino a casa que no estava gens content amb la victòria de...
Com? No aniràs amb més, no?
No, millor, no t'he previst, no. Millor, perquè...
No, perquè
té la sort que...
Molt ben rebut.
Que per cert, i aquell som, ho dic tot, l'Atlètic no va perdre per això, però li van xiular un penal de VAR lamentable, una vegada més.
La càmera lenta.
D'aquests de VAR de
càmera lenta. És que mirant-ho, no hi ha manera de veure l'agafada, en fi, és igual.
No, l'agafada potser sí que la veus, però és poqueta cosa com per...
No, mira, aquí veus això, vaig pensar, això li dirà l'Oriol Domènech, que això ens perjudicarà, perquè Valverde, amb encert, va dir quiero ver este fin de semana si todos los agarrones acaban siendo penalti. És a dir, la primera agafada a l'àrea del Barça serà penal com un piano de cua. I
doncs
si no,
ja sabem què hem de fer. No, potser no agafar els defenses. Mira, com el dia de l'Atlètic de Madrid. Exacte.
L'altre dia 15-0.
Podem fer el mateix. Ara, si l'equip surt de la mateixa manera, potser ja no arriben al partit del Newcastle. Deia que la Reial Societat jugarà aquesta final contra l'Atlètic de Madrid. I demà torna a la Lliga, obre la jornada al Madrid al camp del Celta, un Madrid que arriba a 4 punts al Barça, i amb un munt de baixes, fins a 9 com a mínim, amb algun dubte fins i tot físic encara, a més dels sancionats. Avui n'ha parlat Arbeloa, que també ha dit que parla cada dia amb Mbappé, sobre qui no queda gaire clara la data de retorn d'aquest esquins, i tenen un bon sarau també a Madrid.
També ha dit que buscar les causes d'una derrota és mainstream, que al Madrid només es preocupen de guanyar.
Mira endavant, mira endavant.
Recordar la cèlebre frase de Johan Cruyff: si no saben por qué ganan, ¿cómo van a saber por qué pierden?
A tot això, la Lliga Inglesa també va quedant aclarit el panorama. L'Arsenal té ara 7 punts de marge després de la seva victòria d'ahir, de l'empat del City. Que això és veritat, té un partit menys, el City es pot posar 4 punts, i és l'Arsenal, que ja sabem...
En una competició Arsenal-Atlètic de Madrid, de clubs perdedors de situacions impossibles...
Sí, és veritat.
Espera't.
Però de moment el cert és que ho té prou controlat. I encara en futbol, la UEFA ha decidit mantenir l'Ucraïna-Espanya, que es disputa dissabte a Turquia, partit de classificació pel Mundial Femení del 2027. Aquesta tarda la delegació espanyola, o aquesta tarda vespre, ha de decidir què fa perquè les jugadores no ho veuen gens clar, no volen viatjar, i de fet l'AFE, el sindicat de les futbolistes, exigeix que es reconsideri la postura perquè no és segur anar cap a aquella zona, considerant.
A la UEFA li és tot igual.
Bé, sí, això sembla de moment.
A la FIFA ni t'ho explico.
Partits d'avui.
Avui és, crec que ha estat la UEFA, la FIFA, que han dit que la finalíssima de l'Espanya...
De moment es manté a Qatar, sí, sí.
De Qatar,
doncs, aquí, mira. En aquest cas, és veritat que queden setmanes, que potser anem a pensar que el conflicte ja estarà arreglat. Però...
Té molta pinta de que va millor tot.
Sí, sí. Exacte, jo crec que aleshores ja haurem fet les paus tots plegats. Va, partits d'avui. El Barça de bàsquet visita l'Olimpia de Milà, partit de la 30a jornada de l'Eurolliga. El Barça ha ocupat la 8a posició al play-in, amb 17 victòries i 12 derrotes. L'equip italià és 12è, amb 3 derrotes més que l'equip entrenat per Xavi Pasqual.
Abans que arrenqui la transmissió, a l'antena digital de Catalunya Ràdio ens visitarà el Macià per fer-nos l'última hora d'aquest partit, que estaria bé que el Barça guanyés per retrobar-se amb les sensacions victorioses.
Per cert, que ara que parlàvem de la UEFA, de la FIFA, en bàsquet ja hi ha noves seus pels equips afectats pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. El Maccabi tornarà a jugar a Belgrat, el Hapoel ho farà a Sofia i el Dubai disputarà els seus partits de local a Sarajevo.
Tot ben repartit.
Ben repartit,
com la loteria.
Sí. El gallec Pepe Vázquez, extècnic del Perfumeries i Benvibre, entre d'altres, és el nou entrenador del Cadí La Seu, en substitució d'Isaac Fernández, debutarà demà a Leganés. A la Champions d'handbol, el Barça també juga fora de casa, visita la pista més complicada ara mateix, la del Magdeburg. Els alemanys no han perdut cap partit dels 13 de la competició. És cert que tant el Magdeburg com el Barça ja estan classificats directament pels quarts de final i en joc la primera posició. I el partit, aquest partit comença a 3:15, el podreu veure per Esport 3, on ara mateix esteu podent gaudir del tot costa. I en waterpolo... En waterpolo, demà arrenca la Copa Femenina. Les instal·lacions de Can Llong, a Sabadell, es juguen els partits de quarts de final. El Sant Feliu Catalunya, el Mediterrani Sant Andreu, el Sabadell Terrassa i el Mataró Atlètic Barceloneta.
Ara, precisament amb una jugadora del Barceloneta, Paula Leiton, que aquest estiu ha deixat el Sabadell per anar al Club Mariner, parlarem d'aquesta Copa i del seu canvi de vida esportiva d'aquesta temporada.
I aquest cap de setmana també torna al Mundial de Fórmula 1. Aquesta matinada es disputaran les primeres sessions d'entrenaments del Gran Premi d'Austràlia, el primer de la temporada, i la notícia arriba de l'Aston Martin, que ha admès que té un problema amb les vibracions del motor. De fet, un dels seus pilots ho ha comparat amb una cadira elèctrica.
Bé, James Bond també li vibrava l'Aston Martin i no feia tants escarafalls. En fi, sembla que la 33 haurà d'esperar una miqueta. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Les eleccions del Barça seran un Laporta contrafont i us preguntem, teniu clar qui votaríeu? Perquè no tots vosaltres sou socis amb dret a vot, òbviament. Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Teniu clar qui votaríeu? Sí, no, o una tercera opció, no m'agrada cap dels dos.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Santi Jiménez, bona tarda.
Bona tarda.
El Santi ja ha comparegut com a segona veu del Tot Costa. Ens acompanyen també avui al Gol Nord la Mireia Ruiz. Hola, Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
I el Sergi Soler. Hola, Sergi, bona tarda. Ha vingut el Salmurri també. Avui ha entrat amb el Mundo Deportivo a l'estudi. acabant de llegir.
No només amb el Mundo Deportivo, amb la peça del Sergi.
No, clar, perquè el Sergi ha fet una... Què tal, bona tarda? Una peça avui al Mundo Deportivo on repassa històricament quantes signatures ha tingut cada candidat a les eleccions del Barça i crec que...
Jo també la tinc retallada.
Crec que és un tema molt interessant.
Demà li afegim els percentatges.
I que...
Demà retallaré també.
Que avui vindrà Tom segurament en algun moment.
M'agrada que facis la feina.
Fa bé de tenir l'almanac de les eleccions del Barça firmat per Sergi Soler. Abans d'entrar en matèria electoral, que avui la cosa ve calenta, haig de passar un moment per la casa del llibre. Allà hi ha el Bernat Soler, pendent de la presentació del llibre La vida en directe, les memòries professionals de Lluís Canut. Hola, Bernat, bona tarda.
Molt bona tarda, aquí estem a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona, just en el moment que és a punt de començar aquest esdeveniment social. És espectacular la capacitat de convocatòria que ha tingut Lluís Canut per presentar el seu llibre, La vida en directe. Aquí és tothom, del món de l'esport, però també diria del món de les arts, del món de la política, evidentment especialment del món del barcelonisme. Comencen a sonar unes notes. L'acte serà presentat pel periodista Albert Montagut. I veiem ja també a Lluís Canut, al seu costat també Víctor Lavagnini, que ha ajudat a escriure'l. I per dir-vos alguna cosa, doncs aquí ha vingut el president del Barça actual, Rafa Juste, ha vingut Ronald Koeman, han vingut jugadors de bàsquet, hem vist a Epi de la Cruz, a Villacampa, el Germán Jofresa, ha vingut el candidat a la presidència, Víctor Font, en fi, multitud i multitud de personalitats, i evidentment també molts companys de Lluís Canut que volen fer-li costat en aquesta presentació d'un llibre que promet molt i que, insisteixo, es converteix en un dels esdeveniments socials, sens dubte, del mes aquí a Barcelona.
Està sonant Serrat, és un disc, no? Sí. No és que estigui cantant ell, no?
Sí, sí, està sonant música enregistrada. Estava intentant localitzar a veure si veia jo amb el Serrat.
A la tarda ha vingut a veure el Garriga, Lluís, i li ha dit que ja venia el Serrat, per tant, sí. Si no hi és encara, suposo que apareixerà en un moment o altre. Ara a Esport 3 estem veient imatges, evidentment, d'abans de l'acte, en què el Lluís Canut saluda mites del bàsquet del Barça, com Epi i Manolo Flores, també el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Vaja, també.
Com deia el Bernat, avui aquí és gairebé tothom.
La sala s'ha fet petita, per sort hem vingut amb temps, hem pogut agafar un lloc i esperem que, doncs, que quan acabi l'acte puguem també doncs, connectar i poder parlar amb alguna d'aquestes persones que han vingut aquí i que doncs, fan lluir realment molt bé aquesta presentació d'un llibre. Perquè no hi cap ni una agulla.
Molt bé, doncs després tornarem amb el Bernat i ens farà un resum d'aquest acte que pinta que ha parat de molt interessant. Com ho ha estat la vida professional de Lluís Canut també serà molt emotiu. Bernat, et deixem pendent de l'acte, que no et fotin la cadira.
Molt bé, doncs aquí amb l'ajuda del Ferran Gràcia, que avui fa de càmera, de luxe, en el moment que començava l'acte.
Es nota perquè avui la imatge és horitzontal.
És horitzontal. Sí,
no com ahir. Bernat, fins ara.
Fins ara.
Vinga, nosaltres reprenem el fil electoral, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Cesc Fàbregas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Un dels mantres que et va perseguir en la teva època al Barça és que eres un mal suplent. Ara que ho tens tot tan digerit i tan meditat, creus que potser era així?
Soc molt mal suplent i ho segueix sent.
Ho segueix sent, eh?
I ho seré amb 37 anys, amb 38 i segueix jugant i estic al meu poble i no jugo, doncs és evidentment molt suplent. I això no ho canviaria per res perquè m'ha ajudat per ser millor.
Tot costa una dècada.
Cesc Fàbregas, en un atac de sinceritat que l'honora en una de les entrevistes que li hem pogut fer en aquests 10 anys del Tot Costa, i ara exjugador del Barça, de l'Arsenal, entre molts altres equips, i del Chelsea, i ara brillant entrenador, diria jo, del Como. No sé si es pot reproduir el que has dit fora de micro, Sergi.
No, que crec que és candidat a ser entrenador del Barça en els propers...
Algun dia, no?
Espera dècada.
Sí, passa el tall. Oh, sí, passa les firmes.
Vinga, va, tens ganes de saps o què?
Ha dit que és candidat.
Ah, aquest, igual es fica a la Champions l'any que ve.
Fem una bromista, broma, eh?
Les firmes, que no ho donis per fet.
Vinga. No calen signatures aquí.
Això és veritat.
Tindré, no, només que confia en tu un president, n'hi ha més que suficient i després es tracta de fer-ho bé. Tindrem temps de parlar del futur professional de Cesc Fàbregas i encara més si acaba assegut a la banqueta del Barça, però avui toca a eleccions en vena.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Cantar-te és cantar la nostra vida. L'àvia l'agradaria de les cors. La samarreta que els reis em portaren. L'intercanvi de cromos de jugadors. La il·lusió de seguir-te paraula a paraula. L'emoció veient els nostres fills vibrar. Nits màgiques de futbol a l'estadi. I per a sopar un entrepà.
Som més que un club, la cançó que ha triat avui el Salva Pou per arrencar el programa, perquè l'intèrpret que escolteu, el mític Diango, fa avui 86 anys i des d'aquí...
No el beneix.
I tant. Des d'aquí li volem enviar la nostra felicitació a una estrella internacional.
Que Gamper està al piano, eh?
Sí, sí.
Bé, això que estem veient a TV a l'Esport 3 és de l'aquest any 100. Mm-hmm. I em diu la Núria de la Fuente que la lletra d'aquesta cançó la va escriure el mestre Puyal. Vaja, avui la cosa va de mestres, però volíem felicitar especialment Diango, estrella...
Mira, mira, mira Gamper, tocant el piano.
De cara sí sembla més que la porció.
No sé, exactament, no sabria quina cara feia Gamper. Dubto que fos Gamper, tenint en compte que parlem de l'any 2000. Tot això el dia que ha passat això.
Una vegada finalitzat tot el procés, podem anunciar oficialment que els candidats a la presidència del club del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març són el senyor Víctor Font i Manté i el senyor Joan Laporta i Estruc.
Així ho anunciava a les 11 d'aquest matí el secretari de la Junta, Josep Cuells, després de 3 dies d'anàlisi de firmes que han acabat... Ramon Salmurri, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han acabat amb Laporta i Font dins de la cursa electoral i Marc Síria fora, després de palmar més de 500 firmes.
Sí, la primera notícia és aquesta, que les eleccions el 15 de març seran un cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font. I la segona és que dels tres precandidats que optaven a passar, Laporta, Font ho han fet i Marc Síria ha caigut. Marc Síria s'ha quedat amb 2.247 signatures validades, això vol dir en 90 signatures del tall. Joan Laporta, 7.226 signatures vàlides, Víctor Font, 4.400, i Marc Síria, com et deia, 2.247. El 15 de març hi haurà un cara a cara i diguem-ne que el perdedor del dia és Marc Síria, que finalment no ha passat aquest tall. És un dia amb trets molt significatius. El primer, que des de l'any 2000, des de fa més de 25 anys, en unes eleccions al Barça no es vivia un cos a cos entre dos candidats. Aleshores va ser Joan Gaspar contra Lluís Bassat i en aquesta ocasió serà Joan Laporta contra Víctor Font. Però
esperem que el guanyador d'aquesta vegada tingui més sort que el de l'any 2000.
Hi ha un segon element, i molt important, que és el nombre de butlletes no validades. I aquí les xifres són molt sorprenents. Joan Laporta té pràcticament 1.000 butlletes no vàlides. Víctor Font, 800. I Marc Síria, quasi 600. Si anem a mirar-ho percentualment, són xifres històriques, perquè normalment el percentatge d'invalidacions oscil·la entre el 5 i el 7%. En l'històric d'eleccions a la presidència del Barça des de 1978 fins al dia d'avui. I aquesta vegada no baixa del 12%. Joan Laporta, un 12% de butlletes invàlides, Víctor Font, un 14%, i Marc Síria, un 21% de butlletes no validades.
És a dir, en nombres absoluts, en xifres absolutes, qui en té més d'invalidades és Laporta, però, en canvi, en percentatges, qui menys en té, una mica menys que Font, i molt menys que Marc Síria, que ha sorprès amb aquest 21% de butlletes invalidades.
Insisteixo que hem passat d'un entre un 5 i un 7% històric a un 21%.
Sí, sí, és una bestiesa. Vaja, dilluns, quan vam veure el nombre de firmes que portava Síria i aquest percentatge històric d'invalidades, tot feia pensar que Síria passaria el tall, però ja en les últimes hores ja hi havia un cert xup-xup que ha derivat en que aquest matí hem sabut que ha estat que no.
L'explicació que surt des del club d'aquest fet és d'entrada que s'ha seguit el procés habitual en la validació, que no s'ha canviat la manera d'actuar, sinó que s'ha seguit la que es feia fins ara, i reconeixen que no hi ha una explicació com a tal, però sí que s'han trobat un seguit d'errors més comuns que en uns casos que en d'altres. Insisteixo que això serveix per les tres precandidatures. El primer error és el número de soci. A tu, quan has de donar la firma per un precandidat, has d'omplir, entre altres coses, el teu número de soci. Segon, moltes butlletes sense el DNI, això és obligatori segons els estatuts. I tercer, les duplicitats, que això sí que és més vell que el Napeu. Però quan parles amb la gent que ha estat a dins d'unes candidatures i de les altres, bàsicament el principal argument que surt damunt la taula és que hi ha moltes butlletes anul·lades pel número de soci. I aquí hem de fer una petita explicació. Des de l'any 2023, el Barça no té el carnet físic de soci. Això només funciona via aplicació, via mòbil, i tu el tens físicament si el demanes explícitament al club. Què passa? Que aquesta realitat de l'aplicació mòbil contrasta amb la realitat dels socis del Barça, que majoritàriament i d'una manera, diguem-ne, genèrica, la mitjana d'edat se situa al voltant dels 60 anys. Això ha fet que hi hagi molts socis que vagin a donar la seva signatura per un precandidat i o bé no tenen l'aplicació del mòbil o directament tenen el carnet físic. I el número de soci canvia anualment. I a més hi hem d'afegir un segon element, que és que des del 2020 hi ha hagut una pandèmia, s'ha canviat el concepte del soci clàssic i abonat, i n'hi ha molts en excedència, i això ha fet que tu hagis passat de tenir cada any controlat quin és el teu número de soci, a dia d'avui pot fer tranquil·lament 5 anys que no tinguis clar quin és el teu número de soci. I això ha suposat un problema en majúscules per totes les precandidatures. Per això et trobes aquests percentatges.
Aquestes són les explicacions des del club i des de les candidatures del perquè d'aquest altíssim percentatge de butlletes invalidades. El gran perjudicat d'aquesta escabatxina de firmes és Marc Síria, que no continuarà la cursa electoral i que compareix en roda de premsa des de fa una estona a la seva seu. Allà hi és el Marcos García. Hola, Marcos, bona tarda.
La institució està explicant ara mateix per què es fa recurs i per què no s'impugna.
La institució està per sobre de qualsevol iniciativa personal, ha de continuar aquest procés, ha de continuar sent el més democràtic i participatiu possible. Ja hem vist doncs totes les mancances que hi ha en un club de socis per poder exercir el nostre dret. Espero que algun dia ho puguem millorar entre tots. El Barça ho necessita, i permetem dir que el Barça ens necessita i ens necessita més que mai per poder recuperar i mantenir el club de socis.
Una parella de preguntes més, si m'ho permet. El seu equip legal li diu que hi ha recorregut en aquest recurs que plantegen, i què n'esperen d'aquest recorregut, que no és impugnació sinó que és recurs?
Jo crec que ha de respondre el meu equip legal.
Sí, per suposat. Nosaltres sempre intentem aconsellar només quan hi ha recorregut en les accions, i per tant entenem els processos en aquest àmbit, com bé sabeu, són superràpids, s'ha d'actuar amb molta rapidesa, i per tant només estem aquí la meitat de l'equip, perquè la resta està evidentment treballant, però evidentment entenem que hi ha, amb els apunts que us he donat, però encara també molta més fonamentació jurídica i de més com per poder tirar endavant. Ens fan confiança en aquest sentit i per tant doncs amb molta tranquil·litat defensant els drets de la candidatura i sobretot també de tota aquella gent que s'ha vist fora del procés, però que entenem legítimament, com deia la Núria, que ella ni dubtava, és cert, del tema dels DNIs, ho veia com una cosa estranyíssima que nosaltres ens dubtéssim d'això, en el sentit de, bueno, és que ho posa i de més. I per tant entenem que hi ha recorregut tant en instàncies pròpiament esportives com després, doncs, si s'escau, amb la via jurisdiccional, la via del contenciós administratiu, i per tant, tranquil·líssims i cap endavant. És llarg, però aquí estarem.
És l'última, és la declaració de Laura Fernández de l'àrea legal. Senyor Siria, per vostè, a partir d'ara què? Perquè voldria que em contestés per un cantó si tenen la sensació que algú no ha volgut que vostès arribessin fins al final i si aquest algú té nom i cognoms, i a partir d'ara què, en clau de vostès, perquè hi ha un cara a cara i no sé si vostès prendran algun partit. Gràcies.
Jo tinc ganes d'anar a veure el meu fill petit, que està molt trist per això d'avui. Tinc ganes de tornar a la meva vida, tinc ganes de que tots tornem a la normalitat, de viure una jornada històrica, que són unes eleccions del millor club del món, que és el nostre, viure-ho, i més endavant, doncs jo crec que hi ha temps per tant fer anàlisis com per fer preparatius o tornar-nos a veure. El que sí que és veritat, i t'ho torno a dir, que avui estic més motivat que mai per canviar el Barça, per canviar el model de govern, per canviar el model de gestió, perquè si no, el Barça que coneixem morirà.
Abans de contestar-nos aquestes respostes, Marc Siri ha explicat que dels dos candidats ja que queden endavant per aquest procés, l'únic que representa el canvi és Víctor Font. Per tant, diu, jo exerciré el meu dret a vot, però és Víctor Font qui l'únic dels dos que representa el canvi. També ha fet una llista dels motius que ha donat la Junta Electoral per descartar les seves firmes, les firmes de Síria. Diu, quan els hi quadren els números per enlloc, i per exemple ha explicitat que hi ha 125 persones sense fotocòpia quan algun del relat parlava de més de 500, però sí, com sigui, el relat de la Junta Electoral no els quadra gens ni mica a Síria i a la seva àrea legal, i és per això que anuncien aquest recurs davant la Federació Catalana de Futbol, però no una impugnació, que el que faria seria aturar el procés electoral.
Molt bé, doncs queda claríssim queixa però no impugnació, per tant serà un procés paral·lel, com ara explicava l'advocada de la candidatura. Aquí acaba el trajecte de la candidatura de Síria, però ja heu escoltat, si no canvia d'opinió, que ha començat el recorregut de Marc Síria 2031. Segurament haurà de gestionar la qüestió de les signatures amb un pèl més de rigor que en aquesta ocasió. Marcos, si et sembla, deixem pendent d'aquest acte, i si hi hagués alguna altra qüestió destacada, ens demanes pas des de la seu de Marc Síria, d'acord?
Perfecte, gràcies.
Doncs hem escoltat ja el protagonista negatiu del dia. Estem pendents ara de les reaccions tant de Víctor Font com de Joan Laporta, que en aquests moments estava parlant, si no acaben de fer-ho a Igualada. De seguida anirem amb la Laia Tudel. Abans, Salmo, Víctor Font ha estat el primer a reaccionar ara no em surt el nom, a la proclamació de candidatures d'aquest migdia. Què diu Víctor Font?
A veure, ho ha fet aquest migdia a la seva seu. No et diré que respirava eufòria, però pràcticament, de fet...
Per dir-ho així, les cares eren ben diferents de les que hem vist.
Ara, avui hi ha hagut
és lògic, les cares a la seu de Marc Siri eren molt llargues.
Avui hi ha hagut un dinar de celebració en la candidatura de Víctor Font, i no és celebració, que ningú ho malinterpreti, no és celebració perquè Marc Siri se n'hagi anat al carrer, sinó perquè Víctor Font sempre ha dibuixat aquestes eleccions com un plebiscit i té l'escenari que buscava d'aquest plebiscit.
Ara tenim una oportunitat històrica. 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 I els socis i sòcies, tot i que ens han volgut tenir una mica anestesiats, ho han de tenir clar. El poder tenir el Barça del futur i tenir-lo entre nosaltres, blindant el model de propietat, ho tenim a les nostres mans. I, per tant, de nou, obrim les portes a tots aquells culers que vulguin sumar-se en aquest moviment de canvi.
Ha volgut fugir molt del posicionament, diguem-ne, la porta contra Font, sinó que ho ha volgut plantejar des de, diguem-ne, el passat contra el futur. Per qui ha intentat dibuixar Víctor Font el que esperen aquests propers 10 dies? I, segons explica, entén que les signatures li donen la raó.
La gent, el soci del Barça, s'emocionarà quan palpi i quan vegi quina realitat de club tenim si fem les coses tal com s'han de fer. Serà un canvi tan espectacular, de la nit al dia, tan impressionant,
que clar, com que no estem acostumats perquè portem dècades amb aquesta manera de fer...
I un parell més de coses. Del discurs de Víctor Font d'avui, jo crec que ja podem extreure un argument que anirà sortint durant tota la campanya, que és la seva proposta pels abonats del Camp Nou. Ja saps que va voler premiar la fidelitat, sí. I fa allò que si tens més d'un 80% d'assistència arribaràs a estalviar-te un 75% de l'abonament. Avui, sense venir a tomb, ho ha tret diverses vegades i crec que això és una de les propostes fortes de Víctor Font.
Bé, és que va en direcció contrària a la de la Junta sortint, per dir-ho així. És evident, uns han parlat de pujar abonaments quan l'estadi estigui acabat i l'altre de baixar-los.
I amb això busca el que entén que és un sector on hi ha cert criticisme amb la porta, que és el sector dels abonats. I, per últim, ha obert la porta a Marc Xiria i a d'altres representants, de qui vulgui unir-se a la seva candidatura, que ell sempre ha defensat que era transversal, doncs que qui ho vulgui fer pot sumar-s'hi.
Jo no sé què passarà, però el to de Marc Xiria no era d'incorporar-se a una candidatura, però, en fi, queden molts
però sí que és cert que ha dit que ell dona el suport al canvi i per tant que, que hi anirà a votar i que per tant votarà a Font.
Una cosa és
de fet, ja el dia que el vam entrevistar, recordes que també va dir que si que ell no existia el com a candidat, ell votava pel canvi.
Però vull dir que una cosa és donar suport explícit, sí. Que jo crec que té sentit amb la seva campanya, i una altra és que tingui cap intenció d'incorporar-se a l'equip de Víctor Font, per més que en teoria els han obert les portes. Síria, Font... I ens falta Joan Laporta, que era aquesta tarda, és aquesta tarda a Igualada. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui tenia dos actes a Igualada, si no em corregeixes, sí. I pel mig ens ha atès i hem pogut escoltar les primeres impressions del ja candidat a les eleccions.
Sí, us he de dir que ha fet un pas endavant. Per ell comença, ho ha dit, per Joan Laporta a la campanya avui. Ha pujat el to moltíssim cap a l'altre candidat, cap a Víctor Font. Ja podem intuir per on anirà la seva campanya. Del tot a Marc Xiria i tot el que ara ha passat avui i les firmes i tota la roda de premsa, pràcticament no n'ha fet referència. Ha dit que bé, que són decisions de la Junta Electoral. Vull dir, hi ha entrat molt poc, no li ha interessat. En canvi, tota l'estona focalitzant molt el seu discurs, que és una campanya on ell té ganes d'aquest cara a cara, fuig d'aquest discurs de que si no el beneficia aquest cara a cara, al contrari, té ganes perquè, a més, com dic, ara sentirem un petit fragment, quan es referia a l'altre candidat, sempre, perquè no ha dit Víctor Font, l'altre candidat sempre l'ha qualificat de que el seu projecte...
Acaba la pretemporada,
Sí, que és a posar per les rodes i que tot el que ha dit fins ara ha estat per desestabilitzar i vaja, que li ha dit mentider.
La nostra proposta és una proposta, ja et dic, de continuïtat, és molt clara. Nosaltres estem parlant de fets. Els altres, paraules, perquè no poden doncs, mostrar el que han fet, perquè no han fet res. Sí, posar pals a les rodes, sí. I negar evidències, també. I dir coses que no són certes, també.
Doncs sí que ha pujat el to Joan Laporta. Què
sí,
més, Laia?
Bé, bàsicament és que gira tot al voltant de potser explicar amb més detall el que volia dir quan deia mentider o quan va posar pedals a les rodes. Ha parlat de, per exemple, el projecte esportiu, diu, doncs el seu projecte esportiu referent a Víctor Font, tinc ganes d'escoltar-lo perquè de moment doncs hi substituir una figura com Deco per tres persones, doncs ha dit que no ho veia gaire normal. Bé, ha anat tota l'estona girant al voltant de tot el que ha anat dient fins ara Víctor Font. Doncs ell considera que ha estat per desestabilitzar i que ara comença la campanya i que té ganes de que comenci aquesta confrontació de projectes, tant d'una candidatura com de l'altra, perquè ell està molt convençut de la seva. Bé,
sí que és cert que fins ara, quan havíem sentit Laporta en les últimes setmanes, els últims dies, era valorant la gesta de l'equip davant l'Atleti de Madrid, sí. És a dir, ell parlava pràcticament com a president i ara sí que, d'alguna manera, ha dit, d'acord, ara ja ens posem en campanya.
Bé, és que jo entenc que Laporta llanci darts als projectes que hagin anat presentant Víctor Font. De moment ell no n'ha presentat cap, suposo que ara...
Però ell, tal com ell diu, és la seva obra, vull dir que no té res nou per presentar, no?
Bé... No sé.
Dic jo, no sé, veurem els pròxims dies.
És una mirada.
Però m'imagino que ell aposta per la continuïtat d'allò que ja està fent.
L'obra de govern és evident. És a dir, ell pot escriure obra de govern i Víctor Font, òbviament no, però també és veritat que dic jo que si vols continuar 5 anys més en un càrrec que has de proposar.
Perquè la Comissió Europea Econòmica, no?, ha presentat...
Ha presentat les incorporacions a la Junta.
Sí.
Sí, sí, no.
Fins ara
no hi ha res de nou i em sembla perfecte. Jo no hi tinc res a dir, simplement dic que fins ara la porta estava de pretemporada electoral.
Però, per exemple, pel que fa als abonaments, que és una de les coses que el candidat ara ja, Víctor Font, ho pot jugar. Clar, la porta, d'alguna manera, està lligat al que ja ha dit durant tota aquesta obra de govern, que és que una vegada al Camp Nou,
no seria la primera vegada que canvien d'opinió.
No, exacte.
Vull dir que... l'agrada d'animació, vull dir...
Sí, també és veritat.
Ja l'1-1, ja estem 9-1, ja.
Bé, Laia, ja no... De qüestió electoral no hi haurà res més a la teva posició, eh? Ja ha marxat el...
No, perquè ara ja fa un acte amb David Caravent, unes converses aquí a l'Ateneu d'Igualada, abans ha tingut una trobada amb socis també del Barça d'aquí, de la zona, i com a atenció, diríem, als mitjans, ja l'ha feta.
Molt
demà,
bé.
Demà al matí tornarem, diríem... Avui ha fet un petit avançament del tret de sortida de la campanya. L'oficial és demà al matí a la seva seu, però avui tenia ganes Joan Laporta de deixar ben clar que per ell ha començat avui i
demà,
que anirà fort.
Demà dirà coses, jo crec. Que demà serà un discurs més... O sigui, això ha sigut una mica... És que crec que s'ha agafat bastant de sorpresa, també, els de Laporta de Síria. Ells, jo crec que imaginaven un escenari de dos, de tres candidats, i jo crec que el paisatge els ha canviat i els ha agafat amb el peu canviat.
Però la porta, si no t'entes malament, Laia ha dit que no el perjudica, eh? Que sigui cara a cara.
Sí, exacte. Ell ha dit que, perquè li han demanat per això de dividir el vot i o de juntar vot, ha dit que no, que al contrari. Que... Bé, al contrari tampoc ha dit. Ha dit que no, ell no el perjudica per res, perquè, per això que he dit, perquè l'altra proposta, com que és una proposta de desestabilitzadora i que tot el que proposa està al voltant de mentides, doncs es basa en mentides, doncs que la seva és la bona. Sí.
A quines mentides es refereix, si és que ho ha precisat? Per saber, no? per veure on anirà el creuament de castanyes.
No, perquè ha dit que ell sempre, que Víctor Font sempre s'ha referit a que volien convertir el Barça en una societat anònima i això és mentida, que qüestions al voltant de l'estadi que no s'han complert perquè al final l'estadi s'ha obert i la gent ha entrat, anava posant com diferents qüestions que ha anat criticant. També ha parlat de Dani Olmo, de la inscripció, que va ser molt crític Víctor Font al seu moment, i Dani Olmo al final el van inscriure. Una mica anava per aquí totes les mentides que diu.
Bé, doncs efectivament, ara que ja són un contra l'altre, se suposa que la tensió dialèctica de la campanya anirà pujant. Laia, queda't per aquí, que de seguida hem de parlar de part esportiva i sobretot de reservat, la teva petita criatura.
Molt bé.
Mentrestant, el Santi ja ha començat a treure la puteta. Bé, les dues grans notícies d'avui, aquest cau, jo reconec que per mi inesperat, tot i que en les últimes hores hi havia cert xup-xup, que pel mes més de 500 firmes jo no m'ho esperava, aquest cau de Marc Síria, i el titular del dia és que hi haurà el cara a cara, que potser ha agafat amb el pas canviat la porta, i que és evident que era el que volia, ho he explicat abans al Salmo, la candidatura de
Víctor. Sí, és un pas canviat, però no crec que els descol·loqui massa, vull dir que
no.
Crec que no ho contemplaven, però no...
L'estratègia no serà diferent a la que hagués fet.
Aritmèticament, a mi em sembla evident que és una bona notícia per Víctor Font, en tant que ell planteja les eleccions com un o la porta o els altres. També us dic que és possible que hi hagi socis descontents amb la porta, però que pensin, la porta no m'agrada com ho ha fet, però tampoc acabo de veure Font. Vull dir que una cosa no és... No crec que sigui un transvasament directe de l'una a l'altra.
Diverses coses que m'han anat sortint quan hem anat a sentir els candidats. D'entrada, jo crec que, per molt que la porta digui que no, jo crec que hi ha un punt que sí que li perjudica, que sigui la porta sí, la porta no, d'entrada. M'ha sorprès quan hem sentit Síria, que no sé si ho he entès bé, que ha dit que no sabien que era un requisit el tema del DNI?
Bé, això és el que s'està explicant de fa dies, que ells tenien una sèrie de butlletes sense la fotocòpia del DNI, consideren que hi ha una normativa. Això ho explicava ahir el Salmo.
El que considera la candidatura de Marc Síria amb posterioritat als fets
és que hi ha una normativa superior.
Hi ha una normativa a nivell de legislació europea que, basada en la llei de protecció de dades, no impera, diguem-ne, els estatuts del club, o que està per sobre dels estatuts del club.
I té tota la raó.
El que passa és que, això ho diu després del problema
aquí, aquí
amb el DNI,
no
prèviament, i dos, a mi el que m'asseguren des del Barça és que no, el que impera són els estatuts del club, que per això és un club privat,
però,
i que té la normativa.
I dit això, segons ens ha explicat el Marcos, xifrant en 125 sí, butlletes les que
moltes,
tenen aquest problema.
Moltes menys que les que en un principi, o quan ha saltat la notícia aquest matí, es deia en un inici. M'ha sorprès perquè el que deia...
Aquestes són 125, però en total n'ha parlat més de 500. Vull dir,
sí, que no és aquest l'únic problema que han tingut les seves
butlletes. No, però n'han faltat
90. Gairebé us diria, és que li han tombat 1.000 firmes per no tenir el DNI, no? És que n'hi han tombat 500. Per molts... Doncs 600 per un munt de motius diferents. Per això deia... que jo crec que s'ha de fer amb una mica més de rigor, tot i que és veritat que en totes les candidatures han tingut problemes.
Sí, ara ho mirava, i el Salmó ha explicat molt bé tot el tema del número de soci, he vist que també n'hi havia alguna per gent que era menor d'edat, gent que no complia el termini.
O l'any d'antiguitat.
Exacte, l'any d'antiguitat. Bé, més enllà d'això, on volia anar a parar és... són 125 firmes, més o menys, les del DNI. Sí, em sorprèn que és una cosa que diguin a posteriori, és que amb aquestes 125 firmes haguessin arribat al tall. Llavors, em genera una mica de dubtes el que deia el Salmos, que ho han dit ara a posteriori. No sé, no he acabat d'entendre tot això del 21% de Síria. I el tema de Víctor Font, jo crec que una cosa que ha fet, com a mínim, a mi personalment, m'ha agradat més Víctor Font que el que han fet Joan Laporta és el tema de... Estem, crec, en precampanya, però la campanya és tan curta que he de començar a explicar tot el que vull fer si vull intentar convèncer la gent indecisa.
Aquí és evident.
Però el que ve del darrere necessita ho exposar més.
Això també és evident, que ell no té obra de govern i Laporta sí. Per tant, Laporta ha d'explicar moltes menys coses. El que jo deia és que potser si pretén fer alguna cosa diferent que no ho sé en aquests pròxims 5 anys, és el moment d'explicar-la. Sergi, com ho veus tot plegat?
Una sèrie de dades que també...
Ara.
Des de Llaurador no hi havia algú amb un 78% o 79% de firmes vàlides, en aquest cas... va ser un 21 d'invàlides, com ara ha sigut a Freixa. Ai, perdona, Freixa.
Síria.
Perdoneu.
No sé per què s'ha...
No, perquè tinc aquí Freixa del 2021 i llavors m'ha fet ballar el cap. Que Llaurador va tenir 4.700 signatures vàlides i 987 vots.
És un dels exercicis...
Aquells gags del 2003. Ara, a veure, el senyor Síria, el mes d'octubre, abans de l'assemblea, que va intentar portar a l'assemblea el tema de BLM i tal, va portar uns fulls amb 2.600 noms i signatures, i al costat no hi havia ni el nom del DNI. A mi no em costa res ficar el nom del DNI, i la fotocòpia potser d'allò, però és que ni sortia el nom del DNI. Bueno, allò ja li van tombar. I si us fixeu una mica, agafeu imatges o vídeos del dilluns, si jo entrego 2.800 signatures i tinc un coixí de 500, surto eufòric allà i tot l'equip. Molt eufòrics no estaven, perquè...
No, però estaven coses... força somrients, va. Més que Laporta, per exemple.
Coses... Va, però Laporta ja sabia que passava, ja... no?
Sí,
8.000 però... signatures.
Ja, home, no, ja m'imagino que no, se'n van a luz de gas Laporta, però que ho va explicar la Laia, que era allà, que els veia més aviat circumspectes.
I qui digui que no... Bueno, és igual, me'l creuré, però... Ostres, 2.800, quan el dia abans estàs negociant per renunciar a les teves signatures, per unir-te a la candidatura, a la precandidatura, en aquest cas, de Víctor Font, home, no va deixar de sorprendre.
No t'ha acabat d'encaixar...
No, ja des del primer dia, jo ho vaig dir aquí, des del dia aquell de la pancarta, que si era un homenatge, jo no sé si he passat de l'homenatge al muntatge, i si l'àlbum de Cromos ara tenia uns últims fitxatges a l'últim dia. Vale, els 42 propostes d'aquests 42 cromos ha tingut potser uns...
Ens quedarem sense saber-ho si tenia fitxatges.
Exacte, aleshores, jo crec que això contrasta amb una trajectòria... de Víctor Font, que ja a l'assemblea del 2019 va portar 4.600 signatures vàlides i el club les va acceptar per portar el tema del vot telemàtic a l'assemblea, que finalment no va fructificar, es va presentar a unes altres eleccions, i ara estem en unes terceres eleccions, unes segones eleccions, vull dir un tercer procediment electoral o com li vulguis dir, de soci.
Contesa.
Són 7 anys de trajectòria.
Sí, sí.
Contrasta molt amb el senyor Síria.
Vaja, jo crec que Marc Síria tenia bastant clar que no guanyaria les eleccions.
No, jo no dic això.
No, vull dir que em fa la sensació que...
Aquests darrers moviments Vamos, que molt clar no ha sigut en moltes coses.
La Laia no ha explicat... Bé, ara potser m'ho estic inventant. No ha explicat aquest matí que va intentar, a les últimes 24 hores, agafar firmes una mica més a correcuita per por de no arribar al tall?
Bueno, és que el diumenge a la tarda, 7-8 de la tarda, estava disposat a renunciar a les signatures per unir-se a Font.
I van demanar anar, arribar més tard.
Es van demanar perquè... Bueno, sí, que volien berenar i tal.
Però sí, això, més enllà de la votada d'estem berenant, jo això ja vaig dir que ho entenia. Si la cosa... No ho sabia en aquell moment.
Li ha anat de 90 firmes.
Si et va just i et fan anar a les 5 i tens fins les 9, a mi tampoc em sembla cap disbarat dir, escolta, vaig més tard a veure si n'arreplego 100.
Sí, totalment.
És igual, ja està.
Però digue-ho, no?
A mi el que em sobra
és el tonet, m'entens?
Jo aniré quan em doni la gana.
És el tonet, és el tonet, això i tal.
Hi ha una logística...
És igual.
No sé. Això, la logística, i és perquè volen. Tu tens...
No, Madoc va anar a l'hora.
No.
I amb les de Madoc i les de...
I és perquè també hi ha uns mitjans de comunicació que han de recollir el resum perquè no coincideixi tot allà.
I perquè no es formin cues, van estar fent cua, és veritat. Però vaja...
No és una logística... Perquè sí.
No, però que ell té dret a anar-hi a les 9 menys un minut, això és així.
Així ho posava.
Jo no hauria dit el berenar, però home,
exacte,
no fotem.
Perquè igual els nostres oients potser no estan tan al cas de tot el que passa a les eleccions. Expliquem-ho. Un dels integrants de la candidatura de Marc Síria, Marc Duc, va fer un tuit on explicava que els estatuts els hi permetien anar fins a les 9 i que, per tant, no anirien quan els hi havien dit, sinó quan...
Ergo, s'han llegit els estatuts, doncs te'ls llegeixes del tot.
I que volien fer un cafè i unes pastetes.
Del tot i portes els DNIs. Sí. Segurament, ja, com que ja és pantalla passada, demà comença la campanya, no? Doncs ja queden dos.
Espera,
llavors
un
ja és un tet-a-tet.
Un segon. Marcos, ha acabat l'acte de Marc Síria, eh?
Sí, per acabar de tancar la pantalla, com deia el Sergi. Síria diu que hi haurà accions legals per algunes difamacions que ell adverteix que s'han fet contra la seva candidatura i el seu equip, a nivell periodístic, en parla. I en aquest tram final de les preguntes hi ha hagut els moments més específics d'autocrítica per part de Marc Síria. Diu que ell és el primer responsable d'això que ha passat, que ell i el seu equip el que haguessin hagut de fer és aconseguir 5.000 signatures, 5.000 firmes, que per tant ho podríem haver fet millor, ho ha dit en unes quantes vegades, el principal responsable sóc jo. És veritat que el procés en algun moment ha dit que ha estat de vergonya aliena i que és un procés caduc, però ha insistit per diverses vegades que això en primera instància és responsabilitat seva i del seu equip.
Doncs fins aquí la cursa electoral, o en aquest cas preelectoral de Marc Síria. Gràcies, Marcos.
A vosaltres.
El Sergi volia passar la pantalla del cara a cara. Ho farem després de la publicitat.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
J'ai voulu que la société
puisse se saisir des débats qui se sont tenus.
És Gisèle Pelicó, la dona que ha aconseguit que la vergonya canviï de bàndol.
J'ai confiance à présent.
Gisèle Pelicó, divendres al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, al suplement...
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano és lírica, seria... I si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
Jo dimiteixo, ja. Si no m'hi he trobat mai. No m'hi he trobat amb una soprano en aquest escenari, no m'hi he trobat mai.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Els orgasmes són de cap o són... Espera, són veu de cap o veu de pit?
Són d'una mica més avall.
Ara, de seguida, oients amb Sònia Oleart. Hola, Sònia.
Hola, què tal?
Les eleccions del Barça seran un Laporta Font. Teniu clar qui votaríeu? Evidentment no us demanem qui. Sergi, Mireia, Santi. Sí, no, no m'agrada cap dels dos.
No és un sí rotund, però estic bastant encaminada.
Molt bé.
Per això està la campanya, no?
Sí, sí.
Igual.
Si estàs més a prop del sí que del...
De saber què faré, sí.
Sí, ho tinc bastant clar.
Molt bé, doncs, tenint en compte que es diu que hi ha un...
I també et dic que jo sóc dels que voto i perdo sempre les eleccions, des del referèndum de la OTAN fins ara, eh? Vull dir, tot el que he votat ho he perdut, eh?
Has guanyat cap, del Barça?
Ah, sí, alguna del Barça. No, però jo no he guanyat, he col·laborat. Però vull dir-te, en general, a qui jo voto... Només et deia
no he guanyat i n'he perdut.
Votava Izquierda Unida, doncs imagina't.
Jo... Crec que vaig arribar a votar Àngel Fernández. Només us dic això.
A veure, tenim un nas genial per totes.
No, però no era per convicció. Amb tot el respecte per l'Àngel Fernández, en Pau descansi el...
No, home, no.
No? Hòstia, perdó, pensava...
Jo vaig agafar un mes.
Sí, va estar a la gala Mundo Deportivo.
No, hòstia, doncs...
Ah, estava al costat de Charlie?
No.
Doncs d'una... Com riu l'Oleart. Oleart, a veure què diu...
Acabes de fer un...
A veure què diu la nostra audiència, perquè...
Passem
plàgia. 5 minuts al record de pensar...
Àngel Fernández. Ara vinc. Que esperem que segueixi bé.
Sí, home... Digues, Sònia.
Doncs mira, el sí 87%, no 4%, i no m'agrada cap dels dos, un 9% dels vots. El David diu, no tinc el candidat, però cal posar el club allà on es mereix, no sempre està pendent de l'economia. L'Àlex diu, no m'agrada cap dels dos, però tinc clar que el Barça no pot continuar amb aquesta gestió caòtica basada en la mentida, en apurar terminis d'inscripcions, en no complir gairebé res del que es diu i en haver perdut a Messi dos cops i ara no poder gaudir d'ell vinculat al club i aprofitar tot el que ens aportaria com a imatge i ingressos. Font no és sant de la meva devoció, però és l'alternativa que tenim i sembla un tipus com a mínim seriós, no com la porta, que és una caricatura de president, diu l'Àlex. El Jordi diu, el Barça necessita una altra legislatura de Joan Laporta per acabar de garantir la viabilitat del club. Després ja en tornarem a parlar. Laporta per sempre tampoc és una solució, també cal gestió tècnica a part de la gestió arrauxada. El Jaume diu, no tinc clar a qui votar el dia 15. El problema el tindré el dia... No, diu, jo tinc clar qui votar el dia 15. El problema el tindré al 2031, que Laporta ja no es podrà presentar.
Aquest fins i tot ens ha dit qui votarà.
El Damià diu, sens dubte...
O sí que es podrà presentar.
Potser sí. El Damià diu, sens dubte, Laporta és més barcelonista que el pal de la bandera, s'enfronta a tothom sí, i no li ha fet res a avalar amb el seu patrimoni personal quan ha calgut. Això és molt de valorar. I acabo amb l'Alfonso, que diu, ara la majoria dels votants segurament ho tenen clar, però un mal partit a Sant Mamés i un mal resultat a Newcastle poden fer canviar la decisió cap a Víctor Font, en cas que sigui Laporta l'escollit inicialment. És clar, a les eleccions d'un club de futbol els resultats sempre són clau.
Home, ara ja la influència
molt,
d'un
no?
resultat ja és complicada perquè ja ets a 8 anys de Champions.
Pots donar la volta a nivell...
Sí, però, per exemple...
A nivell econòmic, sí, clar,
però
aquestes coses...
El que vull dir és que si t'hagués tocat al PSG i tens la desgràcia que te'n foten 6, bueno, pues, això sí, podria arribar a influir, però el Newcastle no és previsible. Si que
en fa 3?
Estem molt tribuneros, eh?
Sí,
ara.
Jo crec... Tens la Lliga...
Sembla que...
No diré que
sembla que desitgin les derrotes al Barça, tu. No, ostres, que guanyi el Barça i que després es vota el projecte, no ha d'aprendre de dos resultats.
Jo no estic dient això, jo dic que s'ha parlat molt de la influència de la situació esportiva i que segurament per això hi hauria fet ben fet. La porta les va posar tan aviat com va poder, però ara jo crec que ara ja a les altures...
L'estat d'ànim dels socis segurament respecte a la seva plantilla no era el mateix l'endemà del Metropolitano, que acabes de perdre 4-0, que aquest dimecres passat, quan havies perdut 3-0, havies guanyat 3-0 a casa i havies quedat eliminat, però la sensació és hi ha futur de plantilla, que en el fons això és el que t'acaba influint en el vot.
Que sí, que sí.
Si veure que el projecte esportiu tirarà o no.
Però és que jo crec que això és molt evident que és que sí.
Però per això...
És a dir, per això dic que a mi em surt... Vaja, jo veig inviable que un resultat d'aquí al 15 de març, el que sigui, arribia a canviar un vot. Vaja,
no hauria de ser així, però les coses s'influeixen i hi ha gent que es mou per certes coses i està. No crec que sigui el més important de tot.
Jo ara ja a aquestes altures crec que clarament no. Veurem com evoluciona aquest cara a cara, que pel que ja hem anat intuint, hi ha una pujada de tensió com a mínim per part de...
El que m'ha cridat molt l'atenció dels percentatges, que era un 87%.
87?
Sí.
És que això és el que et fa... O sigui, va amb la personalitat de Laporta. O ets molt de Laporta o no ets gens de... O sigui, crec que no és una elecció de... No hi ha massa gent que digui no sé, m'ho pensaré i a l'últim dia quan estic...
Que no hi ha indecisos, no? Vols dir?
No, jo
insisteixo, Santi. Això jo no tinc clar que impliqui que la gent que no voldria votar Laporta tingui clar votar Víctor Font.
No, per això et dic...
És el meu dubte.
El que diu Santi és que no et deixa indiferent
evidentment.
No estàs dubtant entre si votaràs la porta o no, sinó que tens clar...
Mira, si traiéssim a la porta a l'equació i fos una de les eleccions Síria Víctor Font, els percentatges no serien aquests.
Hi hauria molts més indecisos.
Segurament en aquest aspecte...
El que vol votar contra la porta ho té claríssim.
I el que vol votar la porta, també.
El veu tan favorit que diu, la porta
té si vinc en
posta, ja no vaig a
Tarragona
a votar.
Insisteixo en la mirada del que planteja el Sergi. Jo no vull votar la porta, però miro Víctor Font i no ho veig clar. I això jo crec que també hi deu ser. Ara, és veritat que aquest 87% no són socis, són oients.
Però si tu no vols votar la porta i no veus clar en Font... Probablement el que faràs és quedar-te a casa, exacte.
Però segur que hi ha molta gent que és pro la porta, que hi ha coses que l'han decebut de la porta i que encara ara tira més cap a la porta que cap al no la porta, però potser està una mica allà... Ostres, votaré la porta així amb els ulls tancats, però que hi ha una part... Jo crec que també hi ha gent deportista que s'ha allunyat una mica de la porta sense arribar a l'extrem de no la porta ni de Víctor Font.
Si hi ha indecisos, serien... Que sempre hi ha gent per tota la vida, eh? Són aquella gent, aquests socis que van a les assemblees, es mengen 6 hores d'assemblea per votar en blanc. Què és allò de dir? Si t'has menjat 6 hores d'assemblea, digues alguna cosa. O sigui, pronuncia't.
Abans et donaven una entrada.
T'has menjat el rotllo aquest durant 6 hores per votar al final en blanc?
Vam tenir un president que va muntar una assemblea per votar en blanc.
Sí. Gent d'aquesta. O sigui, que hi ha gent per tot.
Molt bé. Doncs continuarem parlant d'eleccions en els pròxims dies, fins al dia 15. Demà, de fet, ens visitarà aquí Víctor Font, ara ja candidat a la presidència del Barça. Salmo, alguna cosa més en plan electoral?
No, res més.
Mercès.
Que vagi molt bé.
Sònia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies, fins ara.
Adéu.
Minut i mig i les 8. De seguida enfocarem plana esportiva. La Laia ens vol parlar de Marc Bernal, però abans, Laia, volia recuperar alguna declaració de Joan Laporta en la compareixença d'aquesta tarda a Igualada.
Sí, perquè abans us ho he explicat, no he tingut temps de passar el tall perquè tot just acabava de parlar, però ara posarem la veu de Laporta, el que jo us he explicat, que sempre segur que el seu to us transmetrà més una mica aquesta idea que dèiem del cara a cara, i sentirem dos moments, un quan just parla d'aquesta actitud de desestabilitzar el Barça, segons Víctor Font, segons Laporta, que té Víctor Font.
Todo funciona muy bien y tampoco veo una propuesta alternativa por parte del otro candidato, porque querer sustituir a Deco por que el trabajo de uno lo hagan tres, verdaderamente lo veo totalmente psicodélico.
Bé, aquest era quan parlava de substituir Deco per el projecte esportiu de Font, que diu que no el veu, psicodèlic, i l'altre moment és quan ha parlat d'això que dèiem de desestabilitzar i de la poca experiència que té en aquest món Víctor Font.
A ver, estos intentos o esta inexperiencia a la hora de desestabilizar la plantilla, hablando de Olmo el día que nos jugamos la ida de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, hablar de Joan García, hablar de Cancelo, esto no aporta nada y solo desestabiliza y denota una falta de conocimiento y una falta de experiencia de lo que es el Barça importante.
Bé,